Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
La Diputació de Barcelona preveu que augmenti un 10% l'arribada de turistes, principalment estrangers, a les destinacions turístiques de la demarcació. Avui s'ha presentat l'informe de balanç de l'activitat del 2016.
I segons els responsables de l'ens supramunicipal, són les millors dades des dels anys 90, amb una estada mitjana que fan els turistes més curta, però amb més despesa per dia. En coneixerem més detalls a l'Info Migdia d'avui.
Difonen les imatges del robatori d'una bicicleta i al cap d'unes hores els lladres la tornen. Cas singular de penediment, el que va tenir lloc ahir al vespre a Calella, concretament al carrer Balmes.
Els afectats van utilitzar les imatges de les càmeres de seguretat d'un local pròxim per compartir-les a la xarxa, demanant ajuda i informació per poder-los identificar i recuperar així la bicicleta. Ens ho explicarà avui a l'Info Migdia, d'aquí a uns minuts, la parella del propietari del vehicle.
L'Escola Freta organitza una xerrada informativa sobre els trastorns de la conducta i les dificultats d'aprenentatge a la infància.
I per activitat, dislèxia, disfuncions optomètriques, entre d'altres, que poden alterar el normal desenvolupament de l'etapa escolar. La xerrada tindrà lloc aquesta tarda i avui escoltarem a un dels ponents.
I el rei Carnestoltes enterra la sardina i emplaça els calellencs a recuperar el temps de disbauxa l'any que ve. Ahir se'l va acomiadar en un acte organitzat pels Udols de Foc.
El notari del rei Carnestoltes va fer la lectura pública del seu testament, on va fer mofa de diversos esdeveniments i fets que han tingut lloc a Calella, també al món. Un seguici de vídues desconsolades van acompanyar la rua que es va fer pels carrers de la ciutat.
Esports, el Club Natació Calella ocupa la desena posició del medaller del Campionat de Catalunya d'hivern a la Vi. Pol Brunet s'ha proclamat campió en la prova dels 100 braça i bronze en els 200 braça.
De la seva banda, Núria Vilar de Bo, nedadora calellenca de l'any 2004, s'ha penjat 4 medalles en aquests campionats alevins disputats a la piscina del Manresa.
Aquest matí s'ha presentat un estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a Barcelona i a la província durant el 2016.
Durant la roda de premsa, els responsables de la Diputació han subratllat el rècord històric de visitants que es va registrar durant el 2016, amb un increment de turisme internacional. La proximitat de Barcelona afavoreix comarques com, per exemple, la nostra, el Maresme. Ens ho explica Carina Bellbert, de la xarxa de comunicació local.
Bon dia. Doncs des de la Diputació de Barcelona remarquen el poder d'atracció de la capital catalana pel turisme, que beneficia sobretot comarques com el Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès, les principals comarques beneficiades per aquest traspàs de viatgers des de Barcelona. Unes xifres que amb prop de 5 milions de turistes marquen, com dèiem, un rècord històric de visitants a la demarcació. L'any passat hi va haver 650.000 turistes, més que el 2015, un 16% més, i enguany es preveu que el turisme encara s'incrementi un 10% més. Un 2016 que ha tingut un rècord de pernoctacions, 13 milions i mig, malgrat que l'estada mitjana ha caigut de 6,2 a 4,9 dies, degut a la caiguda del mercat rus i l'efecte crisi econòmica. L'objectiu de la Diputació pel futur és que el turisme s'ampliï encara més a totes les comarques i que s'ampliï més enllà també dels mesos de l'estiu.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Avui ens en volem fer ressò del robatori d'una bicicleta. A simple vista pot semblar una qüestió sense gaire importància pel fet que, i malauradament hi ha molts robatoris de bicicletes, però en aquest cas, i gràcies també a les xarxes socials i a la col·laboració ciutadana, els lladres han acabat tornant la bicicleta al seu propietari.
Tot plegat, però, ha estat, si més no, curiós. Les càmeres de seguretat d'un conegut local van captar el moment en què dos joves es feien amb una bicicleta que estava lligada en un arbre. Les imatges es van difondre per les xarxes socials i la bicicleta finalment ha tornat al seu propietari.
I avui en parlem amb la persona afectada per conèixer com van anar els fets. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, quan van passar? Va ser ahir mateix?
Sí, la bicicleta va ser robada ahir a les 6 de la tarda i nosaltres ho vam saber a les 7 gràcies a les càmeres de seguretat.
Explica'ns com va passar tot en el moment en què queden gravades les imatges, què és el que passa?
Doncs es veu a dos individus que s'acosten a la bici, passen de llarg, però després un d'ells torna i doncs peta el candau, bueno, gira la bici d'alguna manera, que al final doncs aconsegueix treure-la d'allà i endur-se-la i robar-la.
Vosaltres us adoneu de seguida que us han sostret la bicicleta? Com comenceu a moure el tema per les xarxes?
Just després, ens entenem al cap d'una hora, quan la meva parella surt a buscar la bicicleta, veu que no hi és, i llavors, gràcies a les càmeres de seguretat, doncs expliquen què ha passat, em truca a mi i la comencem a buscar. Jo surto amb la moto i començo a donar voltes a veure si la veig.
Uh-huh. I en el moment que no veus la bicicleta?
Sí, llavors, bueno, com heu dit vosaltres, ho publico a les xarxes socials i dono una volta amb la moto i quina és la meva sorpresa? Quan al carrer en Sant Claver, doncs veig a dos individus que estan al pas a nivell, diguem, i que corresponen a la descripció de la foto i del vídeo i que tenen una bici semblant. Uh-huh. Llavors jo baixo de la moto i el començo a veure com s'allunyen i els intento seguir, però se m'escapen.
Com vas fer la publicació a través de les xarxes socials? Com l'has fet? Has publicat una fotografia dels dos presumptes lladres i el vídeo, com ho has fet?
No, jo vaig publicar només la foto de les dues persones. El vídeo no. Uh-huh. Vaig publicar la foto, no sé per què. Mira, em va semblar... Vaig publicar la foto perquè es veiés bé qui eren i si algú em podia donar alguna informació sobre ells. Uh-huh.
Llavors, a tu et sembla que els identifiques al carrer amb Sant Claver, vas darrere seu però se t'escapen, i com finalment, perquè la resolució és el que dèiem que és, si més no curiós, com us tornen la bicicleta a vosaltres?
Doncs perquè una persona es posa en contacte amb mi a la publicació i em diu que se'ls ha trobat a l'estació i que diuen que no volen problemes i que tornaran la bici al lloc on l'han robat.
I te la tornen a tu personalment? Tu entres en contacte amb ells o la deixen la bicicleta a aquesta persona?
No, jo continuo parlant amb aquesta persona i dic, però a veure, que aniran allà i la deixaran, perquè clar, em semblava una mica estrany. Diu, sí, aniran allà i la deixaran, que me'ls he trobat a l'estació i no volen cap tipus de problema. Llavors ens dirigim cap a 8:45 al mateix carrer dels fets i sí, l'havien deixat davant del local d'on l'havien sostret.
Per tant, no, tu no interactues amb ells, directament?
No, no, jo interactuo amb aquesta persona que és la que s'ha posat en contacte amb mi dient que ells no volen problemes. Ara no sabem si aquesta persona, suposo, és amiga o coneguda d'ells i els avisa i els diu que la retornin, no?
Tu vas fer la denúncia, diguéssim, pública a través de les xarxes socials. No sé si també ho has posat en coneixement de la policia, això.
Sí, jo em vaig trobar, justament, quan vaig veure els dos individus pel carrer, em vaig trobar una patrulla i els vaig avisar i ells també amb els cotxes i tal van anar a donar voltes a veure si els veien, però jo no vaig arribar a fer la denúncia.
I ho faràs?
No ho sabem, volem parlar, perquè no sabem què fer.
Clar, ara en aquest moment, com a mínim el que es demostra és que l'efectivitat de les xarxes socials, no?, a l'hora d'enxampar una persona que comet un robatori.
Sí, de veritat que increïble, que va ser superràpid, eh? Ni una hora i poc de la publicació i ja s'estan posant en contacte amb nosaltres. Uh-huh.
Crec que no és la primera vegada, no?, que us treuen una bicicleta.
No, justament per Sant Joan va passar exactament el mateix, però dintre del portal de casa d'uns amics que estan celebrant el Sant Joan allà i ens van sostreure la bici de dins del portal. Uh-huh. O sigui que, bueno, increïble. Mig any, una mica més de mig any, dues vegades.
I ara, més a nivell legal, les imatges encara continuen penjades a la xarxa social, que concretament va ser al Facebook, oi?
Sí, no, jo les he borrat perquè m'ho han demanat les persones que em van cedir les imatges i ho trobo bé haver-les borrat, ja l'hem recuperat i tal, llavors ho borro i ja està. Uh-huh. Ja ha fet la seva efectivitat.
Doncs gràcies avui també per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres.
No, de res, gràcies a vosaltres. Merci.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Escola Fred ha organitzat per aquesta tarda una xerrada dirigida a pares d'alumnes sobre els principals problemes neurocognitius, optomètrics i psicològics que poden afectar el desenvolupament d'una bona escolaritat i un bon aprenentatge.
I intervindrà la doctora Cristina Serra, que és neuropediatra de Sant Joan de Déu i de la Creu Groga també, especialista en dificultats del neurodesenvolupament. S'explicaran els signes d'alarma del dèficit d'atenció i la hiperactivitat, la dislèxia, la discalúquia i el trastorn específic del llenguatge. Un altre dels ponents és Xavier Costa. Ell és psicòleg, especialista en dificultats atencionals de l'aprenentatge i la conducta. Explicarà el trastorn per dèficit d'atenció i els problemes d'aprenentatge a l'aula. Durant una entrevista a l'Infovespre ahir, Costa ressaltava la importància d'identificar precoçment aquestes conductes que poden generar problemes per l'infant. Precisament és a l'aula on es pot detectar en un primer moment.
Tots els professors tindrien que tenir conceptes bàsics per identificar que amb aquest nen està passant alguna coseta. Els tres principals que es poden veure a casa, primer són els comentaris dels professors, no atén a classe, li costa portar a terme les feines de comprensió oral, etc. Però després a casa sí que es poden identificar diferents símptomes, no? Com el típic és que li parlo i sembla que no m'escolta, constantment està pensant en les musaranyes, fa una lletra molt dolenta. Tots aquests són petits signes d'alerta.
També intervindrà en aquesta xerrada avui a la tarda la doctora Pilar Rojo, doctora en enginyeria i professora a la Universitat d'Òptica de Terrassa. Té un màster en optometria i ciències de la visió, és especialista en teràpia visual també aquí al Centre Mèdic Creu Groga. Parlarà de la intervenció de l'optometrista en problemes d'aprenentatge. Un dels problemes més habituals és que en el sí de moltes famílies costa reconèixer que el fill pot tenir una disfunció neurocognitiva. Se sol pensar que ja li passarà quan sigui més gran. Molts pares argumenten que quan ells eren petits també van passar per la mateixa situació, però davant d'això, Xavier Costa explica per què moltes disfuncions són genètiques.
Normalment, quan identifiquem que el nen té una dificultat atencional, veiem com el pare també comparteix aquesta dificultat atencional. La diferència que els hi posem nosaltres a sobre de la taula als pares, quan ens diuen jo de petit era igual i tampoc m'ha anat tan malament a la vida, és preguntar-los directament. Però a tu això t'ha portat molts problemes. La resposta, evidentment, moltes vegades és sí. Mm-hmm. En el que contestem nosaltres que, bueno, si vols, podem ajudar el teu fill a estalviar-se totes aquestes dificultats que tindrà d'aquí en endavant.
I per a qui interessi la temàtica de la xerrada organitzada per l'Escola Freta, hem de dir que és oberta a tothom, accés lliure, per tant, es farà a 7:45 del vespre i està patrocinat pel Centre Mèdic Creu Groga amb la col·laboració de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Freta.
Més qüestions al grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. L'Ajuntament de Pineda ha demanat al govern de la població que convoqui el Consell de Dones de Pineda.
Aquest òrgan ja es va crear fa anys per fomentar la interlocució de les dones amb els poders públics i enfortir així la participació ciutadana. El Consell de Dones busca fomentar la formació sociopolítica de les dones, la coeducació, la producció cultural de les dones i la transformació del rol històric que han tingut moltes dones al llarg de la història, al llarg del temps. També vol servir per promoure la salut de les dones, el benestar físic i mental. El regidor ecosocialista Marcos Ortega ha demanat convocar el Consell de Dones aprofitant que el proper 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona. Des del govern municipal de Pineda ja han anunciat que de moment no hi ha data per la pròxima convocatòria.
57.9 FM. Ferreteria Bricolatge Calella. Fixa-t'hi, de tot per a tot i ofertes en còpies de claus. La qualitat en còpies de claus la trobaràs a Ferreteria Bricolatge Calella, al carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament. Ferreteria Bricolatge Calella, de tot per a tot i per a tots. Ferreteria, bricolatge, menatge, pintura, leds de tota mena i ofertes en còpies de claus. Fixa-t'hi, Ferreteria Bricolatge Calella, obert tot l'any. Carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
facebook.com/radiocalella Twitter, @RadioCalellaTV.
Un minut i arribem a 2:45. Cremat i enterrat el rei Carnestoltes es va despedir ahir de Calella fins l'any que ve. Acompanyat d'un seguici de vídues desconsolades, va fer una última passejada pels carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Església, on va tenir lloc la cerimònia de l'enterrament de la sardina.
Per acomiadar-se, el rei Carnestoltes va deixar escrit el seu testament, on va fer una repassada irònica a l'actualitat internacional, també local, tractant, per exemple, de la complicada i delicada situació en què es troba el Barça a la competició continental de futbol, la crisi dels refugiats o també la nova política nord-americana liderada per Donald Trump. Va llegir-lo al seu notari i, en clau local, va referir-se del tancament temporal del Museu del Turisme o dels pròxims esdeveniments que tindran lloc aquí a la ciutat. N'escoltem ara un fragment.
Joves i petits, prou, prou, tenim una ciutat de puta mare. I aquest any, encara que sembli mentida, no hem estat ciutat de res. Però no patiu, perquè serem ciutat del bàsquet català en un no-res. Això sí, al juny celebrarem el 90è aplec de la sardana per demostrar que la nostra dansa està ben vista i per demostrar que els de l'agrupació sardanista no van al callista. Del que val més no parlar és del Museu del Turisme, perquè entre dues inundacions i un incendi acabarà l'abisme. De moment està tancat fins al juny, per obres del Salicru, diuen alguns. Ja veurem si és cert o és una altra invenció dels damunt. I compta amb els de Ràdio Calella Televisió, que des que tenen nou director van com un tro, i els de l'Ajuntament tenen acollonits, tant que no dormen ni per les nits. Viudes, no, si no us toquen sopars no us enfadeu, però a mi no em reclameu. Aneu a buscar els responsables de l'entitat, que jo sense fortuna m'he quedat. Doncs tots me'ls he gastat, però amb el que més m'ha agradat. I si no pregunteu-los a aquestes viudes desconsolades, que amb la sardina viva com un tió, i jo, amb el manual de gigoló, he estat tot un campió. Si encara estem d'humor, l'any que ve ja tornaré. Per fer, si es pot, encara més merder.
L'enterrament de la sardina és un dels actes que organitza la colla de Diables o Dolç de Foc, que també convoca un concurs de vídues desconsolades. Ahir, participant a la cercavila, acompanyaven el rei Carnestoltes enmig de plors, tot el seguici fúnebre.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El cicle cultural de la Sala Mozart ha programat per aquest proper dissabte a les 9 del vespre l'actuació de Quintet.cats, Quintet de Vent.
A dalt l'escenari doncs, hi veurem a Eva Fortes, a la flauta, Marta Vara a l'oboè, Jordi Casas al clarinet, Antoni Viufriu al fagot i Gerard Comelles a la trompa. A diferència del que passa amb el quintet de corda, que presenta uns sons més homogenis, els instruments del quintet de vent es diferencien entre ells de manera molt clara, amb timbres i sons molt diversos.
I avui volem fer 5 cèntims del que podrem veure i escoltar aquest proper dissabte. Ens acompanya Jordi Casas, un dels integrants de Quintet.cat. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin serà el repertori que oferireu al públic calellenc aquest proper dissabte?
Bé, doncs tot el repertori que farem aquest dissabte és íntegrament del segle XX. El que passa que són estils molt diferents entre elles. Començarem el concert per les 6 bagateles de Ligeti. Ligeti és un compositor húngar de principis del segle XX que té un llenguatge molt modern per qui no està acostumat a sentir música clàssica. Però que entra bé. Bueno, és bastant impactant el llenguatge que té, molt de dissonàncies i tensions sonores. Després continuem per la Petite Debussy, la Petita Suite de Debussy, que és un arranjament no està fet pel Debussy, sinó per una altra persona, però és una peça original per orquestra, arranjada per Quintet de Vent, per aquesta formació. I bueno, la música de Debussy ja és més coneguda pel públic en general, que bueno, ja, com se sap, doncs és una música molt colorística, molt de textures, molts colors, no? Molt agradable, també. I després, a la mitja part, farem el quintet de Nielsen, un compositor danès, també molt maco, que bueno, té com un dos moviments principals al principi i després té un tema amb variacions, que les variacions són molt, donen molt de protagonisme a cada instrument del quintet. O sigui, hi ha, per exemple, un moviment que és, o sigui, una variació és només la trompa sola, després hi ha un altre moviment que és només el fagot sol, hi ha una altra variació que és només fagot i clarinet. Vull dir, va variant molt, bueno, explota bastant les possibilitats de cada instrument, així en format bastant solístic. I després, l'última peça que farem serà el Huapango, que és una peça molt curteta, en aquest cas ja el Huapango ja ens anem a Amèrica, perquè és del Paquito Rivera, un conegut saxofonista de jazz internacional. Actualment bueno, és un dels saxofonistes més coneguts de jazz, Paquito Rivera. I aquesta peça seva doncs, ha estat arranjada per moltes formacions, entre elles el Quintet de Vent, i és una peça això, molt curteta, de 2 minuts i mig o així, i molt, bueno, té molt ritme, és com, bueno, té la sang aquesta centroamericana, que dedica aquest estil que té així molt... Vaja, que és molt marxosa.
Jordi, un programa doncs, en què veurem com es complementen, com cacen cadascun d'aquests instruments que dèiem tenen sonoritats molt diferents entre elles, però també en passatges en què els hi doneu protagonisme. No sé si és difícil, tenint en compte aquestes diferències que hi ha entre els instruments, poder arranjar peces per trobar-ne l'equilibri.
Sí, és curiós perquè són 5 instruments només, però que fan... poden arribar a fer el paper de tota una orquestra, no? Vull dir, se sent, per exemple, Debussy, clar, és l'arranjament d'una peça que està pensada per orquestra, llavors està reduïda a 5 instruments, no? Però realment s'aconsegueix molt bé l'efecte perquè és com, hi ha molts moments que sembla com un coral, no? De fet, les corals, parlant de les corals són 4 veus. Amb 4 veus sona tota la música que ha de sonar, no? Doncs en aquest cas el quintet són 5 veus, no? Són 5 instruments que casen molt bé la sonoritat, com tu molt bé dius, entre ells. I de fet al llarg de la història hi ha hagut molta literatura escrita per aquesta formació, molta literatura musical des del barroc ja, o des del classicisme. Vull dir que fa segles que s'escriu per aquesta formació i avui dia, evidentment, es continua escrivint per quintet de vent. Els compositors actuals segueixen escrivint per aquesta formació també.
I per poder brillar amb tot el seu esplendor aquests instruments, quin és l'escenari més adient? Recintes tancats, petit format, aire lliure, què és on us trobeu més a gust?
Home, ens troba més a gust la música de cambra, de petit format. Són en sales més aviat, petites, recollidetes, amb que sol ser doncs amb poc públic i tal, però bueno, en aquest cas nosaltres aquest dissabte aníem a tocar a la sala del Teatre Mozart, que és molt gran, no? És l'antic cinema de Calella.
I tant.
Però bueno, vull dir, també es pot tocar en sales grans, no passa res, no hi ha cap problema.
Escolta'm, sobre quintet.cat, quan comença la trajectòria d'aquesta formació que ha anat en constant evolució i també canvis, no?
Sí, aquest dissabte és el nostre debut, o sigui, és la nostra inauguració com a grup, com a quintet. Ja ens coneixíem entre nosaltres els membres del quintet, però arrel de que vam tenir uns concerts que vam tocar junts, que vam coincidir amb una orquestra a Barcelona, al Teatre Victòria, fent tocar unes sarsueles i tal,
vam
dir entre nosaltres, què us sembla si fem un quintet i tal, perquè bueno, som amics entre nosaltres i ens ho passem bé i ens agrada fer música, i llavors vam dir, quedem, comencem a quedar, assagem a casa, ara a casa de la buista, ara a casa de la flautista, i hem anat assajant, hem triat el repertori, ens agrada aquest repertori, un repertori, per cert, molt complicat.
Uh-huh. Per tant, la posada en escena pública serà aquest dissabte, entre els 5?
Sí, serà el nostre debut total.
Això hi afegeix una mica més de pressió?
No, hi ha el petit nervi aquest de la primera vegada, no? Que clar, tenim ganes que surti bé i tal, a més ho volem gravar en vídeo i àudio també per nosaltres després per seguir promocionant-nos i seguir buscant altres concerts.
Uh-huh. Dolors, abans de clar, també recordem les entrades que es poden comprar fins al dia del festival, del concert?
Doncs sí, des de ja al Museu Arxiu Municipal, com en tots els espectacles del cicle cultural, venda d'entrades de dimarts a dissabte, i també doncs, a taquilla, 2 hores abans de la funció, a la taquilla de la Sala Mozart. Aquest dissabte serà aquest concert del quintet.cat, serà a les 9 del vespre.
Jordi, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
A vosaltres, moltes gràcies igualment.
I parlem ara d'esports. El Club Natació Calella ha guanyat 7 medalles al Campionat de Catalunya d'hivern en categoria Laví, que s'ha disputat aquest passat cap de setmana a Manresa. Pol Brunet s'hi ha proclamat campió del 100 braça masculí, mentre que Núria Vilardebó ha sumat 3 subcampionats.
Doncs sí, els alevins Pol Brunet i Núria Vilardebó han copat el medaller del Club Natació Calella en la seva participació al Campionat de Catalunya d'hivern a Laví, el primer nou campió en la prova del 100 braça, amb un temps d'1 minut 10 segons 41 centèsimes, medalla de bronze en els 200 braça a només 4 segons del primer. De la seva banda, Núria Vilardebó, nedadora calellenca de l'any 2004, s'ha penjat ni més ni menys que 4 medalles als campionats disputats a Manresa, subcampiona catalana de la categoria en les proves de 100 i 200 papallona, també en els 400 estils, medalla de bronze en els 200 esquena. A tot això, el relleu masculí ha guanyat la medalla de bronze en els 4x100 metres lliures amb un equip format per Arturo Martínez, Pol Brunet, Nadir Boures i Enric Medina.
I abans del temps parlem de les jornades gastronòmiques de la cuina del Pèsol. Caldes d'Estrac inicia aquest dissabte, el 4 de març, la que serà la 23a edició de la Pesolada, una cita gastronòmica que enalteix el cultiu del Pèsol i els seus atractius gastronòmics.
A la cuina, la Pesolada de Caldes d'Estrac té lloc entre els mesos de març i abril. Diversos restauradors i comerços, tant de la vila com també del conjunt de la comarca, ofereixen menús i ofertes especials relacionades amb aquest producte. Aquest dissabte 4 de març comencen les jornades. Es podran tastar un conjunt de tapes basades en el producte estrella de la festa. L'organització de Caldes d'Estrac, a més, ha posat en marxa la segona mostra de videopèsols. És un concurs de curtmetratges relacionats amb aquest llegum verd que es presentaran també el dia del llançament de la Pesolada.
I els alumnes dels cicles formatius de restauració de l'Institut Bisbe Sivilla també s'afegeixen durant aquests mesos de març i abril a les jornades gastronòmiques de la cuina del Pèsol, i l'Institut Bisbe Sivilla, com és habitual, participa d'aquestes jornades.
Ho faran, com dèiem, els mesos de març i abril, tant els dimecres com també els dijous. Els alumnes dels cicles formatius de restauració elaboraran la suggerència del xef, en aquest cas, ofegat de faves i pèsols.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Crònica que ens acosta Joaquim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica avui marcada pel temps tranquil. En presència d'alguns núvols prims al llarg del dia d'avui, també aquesta tarda vespre apareixeran intervals de núvols baixos que aniran en augment aquí a la comarca, però en tot cas seran núvols de moment poc importants. No esperem precipitacions, amb vents que seran molt fluixos al llarg de la jornada del sud, sud-oest. Situació marítima molt tranquil·la també, mar arrissada, marees de mar plana fins i tot. I pel que fa a les temperatures, hem de dir que avui doncs més o menys s'han de mantenir com les d'ahir. Per tant, les màximes quedaran situades al voltant dels 15 o 16 graus al centre del dia. Pel que fa a la previsió de cara demà, el temps vol canviar, sobretot a últimes hores de la jornada, pel pas d'una pertorbació que no serà molt activa, però sí que deixarà alguns ruixats, com dèiem, a partir del vespre de demà i la nit de demà a demà passat. D'entrada, a mesura que avanci el dia demà, augment dels núvols ràpid, tot i que encara podrem tenir algunes ullades de sol al matí, el cel s'ennuvolarà ràpidament i d'aquests núvols, doncs, com dèiem, a últimes hores de la jornada podran escapar-se alguns xàfecs que en general doncs, no sembla que hagin de ser molt importants aquí a la costa. Les temperatures amb tendència a anar a la baixa, però sobretot a última hora del dia. De fet, les mínimes de la propera nit pujaran, demà l'ambient serà una mica més suau durant les primeres hores de la jornada i haurem d'esperar a última hora del dia perquè les temperatures, com dèiem, vagin a la baixa. Pel que fa als vents, de cara a demà seran fluixos, variables també, amb predomini de la component sud durant bona part del dia, vents humits que ajudaran a que els núvols siguin abundants, i a última hora de la jornada, ja entrada la matinada del dissabte, un cop passi la pertorbació, el vent girarà a ponent i garbí, un vent que serà moderat i que ajudarà a que es trenquin molt els núvols durant la matinada de dissabte. Per tant, dissabte començarem el dia amb moltes clarianes, tot i que altre cop amb núvols que aniran en augment, sobretot de cara al migdia i la tarda, si alguna precipitació seria molt minsa en forma de ruixats bàsicament al Maresme Nord. Per tant, dissabte, en conjunt, no esperem precipitacions tret d'aquestes quatre gotes que poden caure, com dèiem, al nord de la comarca. Això sí, les temperatures clarament més baixes, temperatures que seran d'hivern tant dissabte com diumenge. De fet, diumenge augmentarà novament la nuvolositat, d'entrada sense precipitacions aquí a la costa, però això sí, un dia que es presenta força tapat i força fred, amb temperatures màximes que amb prou feines passaran dels 12 o 13 graus.
Marxem, arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.